ser designada la paraula de l'any 2017 en anglès pel diccionari Oxford, el seu ús va augmentar un 365%. I un dels principals responsables d'això és ell.
You are fake news. Go ahead. Called the fake news the enemy of the people. And they are. That I called the fake news.
Em pensava que mai arribaria a dir aquesta frase, però s'ha de dir. Les fake news són tendència. És tendència el concepte i també la seva existència. El nostre convidat diu que l'any 2022 la meitat de les notícies seran fake news. Avui volem descobrir tota la veritat sobre les notícies falses amb l'autor d'un llibre que es diu així, Fake News, la verdad de las noticias falses, editat per Plataforma Actual, amb pròleg de Jordi Évole. L'autor és en Marc Amorós García. Què tal, Marc, com estàs?
Hola, bon dia.
És molt fort això que ens has dit, O sigui, la meitat de les notícies seran fake news el 2022. Això ho dius sí. I et quedes tan ample.
No, ho dic jo, Ho diu un informe d'una consultoria.
O sigui, de sobre hi ha dades,
sí,
això.
Sí, clar, no ho invento jo. No, ho diu la consultoria Gartner, que és una de les que prediu tecnològicament el futur, i diu que d'aquí 4 anys la meitat de les notícies que llegirem seran falses.
Home, és que Gartner afina bastant, Nosaltres també li fem bastant cara. Escolta, una fake news és directament una mentida o hi ha matisos?
Bueno, és una mentida, però té matisos. És una mentida intencionada, és una notícia... És una informació, diguem-ne, no de veritat, creada amb una aparença de notícia real, perquè ens la creiem. O sigui, un fake funciona sempre perquè ningú la desmenteix. És a dir, qui fa el fake mai diu faré una mentida o diré una cosa que no és veritat. I té la intenció de propagar una informació deliberadament enganyosa amb un objectiu, bé sigui o econòmic o ideològic, bàsicament.
Fa gràcia perquè no sabem ben bé com presentar-te si mirem el llibre, perquè a la solapa del llibre hi ha dues biografies i ja ens avises que una és fake.
Sí, vaig voler fer aquest joc en la presentació perquè sempre vaig pensar, dic, jo no sóc un autoconegut, per tant, buscaran saber qui sóc i vaig jugar a fer una biografia fake, però és fàcilment desmuntable.
Va, no la direm.
Vale, si vols no la diem, però...
Ets guionista i director de programes de televisió, això sí.
Sí, això sí. Això sí, sóc periodista des de fa 20 anys, això també.
Això també. I tens una web que es diu marcamorós.com?
Sí, també.
No és fake?
No és fake.
I el teu Twitter és @marc_amorós.
Correcte.
Va, així et seguirà més gent. Escolta, ja no ens podem refiar de res, doncs. No sé si tens alguna tàctica per detectar-les.
No, tàctiques n'hi ha poques. El que sí que hi ha són advertències o tenir cura de la informació que consumim. Bàsicament és, ara mateix patim un fenomen a les xarxes socials, que és que la informació, abans l'anàvem a buscar, un tenia una actitud, diguem-ne, de comprar el diari o de llegir informatius o veure o escoltar notícies a la ràdio o a la tele. Ara, amb les xarxes socials, les notícies ja venen a buscar-te a tu. Aleshores, no voluntàriament en un grup de WhatsApp o en un Twitter
ja
o en un mur de Facebook ja t'apareixen notícies. Uh-huh. I a més et venen que semblen que venen com desembalades, no? No saben, no saps d'on ve, qui la firma, no saps qui la diu, quin mitjà...
Clar, hi ha un problema també, a més que nosaltres navegant com a usuaris no tenim paciència de contrastar.
No, evidentment.
Ja no hi ha paciència.
No n'hi ha. Ni paciència ni tampoc ganes. El problema, el principal èxit de les fake news, de les notícies falses, és que si et donen la raó, tu voldràs creure-te-les i, clar, per tant, les compartiràs amb el teu grup d'amics, o sigui, amb el teu grup de WhatsApp.
Bé, encara que no sigui veritat...
Tu vols creure
no
en ella.
Veritat.
Va haver-hi un cas, per exemple, un fil a Twitter molt interessant arrel d'una fake news que va circular quan Rafa Nadal va guanyar el Roland Garros el desè l'estiu passat. Va circular una notícia que deia que havien il·luminat la Torre Eiffel de París amb els colors de la bandera espanyola. La notícia era falsa. A Twitter va haver-hi un fil d'una persona que va dir «Oh, que bé, París, això és elegància, bravo!» I va haver un altre que li va contestar, no, això no és elegància, això és fake. I ella va dir, home, a mi m'hagués agradat que fos veritat perquè era molt on, no? I clar, aquí ja l'emoció s'imposa davant de la raó. I aleshores és una cosa que t'agrada tant, et posa, diguem-ne, tan catxondo, que dius, hòstia, això ha de ser veritat.
Però és que això, per exemple, llavors ve un altre, un usuari, em fa un muntatge... està la imatge de la Torre Eiffel amb la bandera espanyola, darrere ve un periodista i diu, oh, és boníssim.
Clar,
això.
I s'ho creu.
Ja està. Exacte. Ja estem tots allà emmerdats.
Sí, i a vegades sense el muntatge, perquè aquesta fotografia de la Torre Eiffel il·luminada corresponia a un anunci de l'Eurocopa anterior d'una campanya publicitària d'una companyia telefònica. La setmana passada, diversos mitjans, no només a Espanya, pocs, però a Llatinoamèrica, molts, es van fer ressò d'una notícia que partia d'un fotomuntatge. Havien fet un fotomuntatge d'una exposició del Guggenheim a Bilbao, on hi havia una retrospectiva d'Antoni Tàpies, i van treure una escultura de Tàpies i van posar un carritó de la neteja. I la notícia era...
Ah, jo vaig veure això.
Veus, visitants admiren carrito de la neteja com a obra d'art al Guggenheim de Bilbao. I era tot un fotomuntatge i era tot mentida, però diversos mitjans llatinoamericans van publicar la notícia com a certa.
Però ja rius i ja està. Escolta, tu tens una fórmula, la fórmula de fake news, fins i tot, una fórmula matemàtica. La fórmula és impacte per ambigüitat més... Com? Digue-la tu.
No, jo me l'hauré de recordar. Mira. L'impacte impacta per ambigüitat, més interès per difusió, més rapidesa.
Això seria la fórmula de la fake news,
sí.
Segons Marc Amorós.
La notícia t'ha d'impactar, perquè si no t'impacta no la voldràs clicar, no la voldràs veure. Després ha de ser ambigua, perquè si té moltes dades que siguin fàcilment comprovables o contrastables, es desmunta molt ràpidament el fake. Després han de circular molt ràpid, perquè si no circulen ràpid, la fake news no funciona. I després han d'aconseguir aixecar un interès per tenir una difusió viral, això, el més ràpid possible.
Escolta, em sembla que aquí, dius 6 de cada 10 espanyols creuen que no picarien davant una notícia falsa, però al llibre hi ha un test amb 10 titulars per posar-nos a prova. Me'l fas a mi o què?
Sí, vols que te'l faci?
Va, sí, però
tot 10?
No, bueno, ves fent, ves
fent. Totes 10,
va. Fem algunes, va.
Mira, les 4 primeres les van fer en un estudi.
Va.
Aquest estudi és el que deia que 6 de cada 10 sabien o creien que ho encertarien. En van encertar 3 de cada 20. Només, eh?
Va, jugueu amb nosaltres, eh? Ara escolteu això, jo deixaré una pausa i després diré la meva opinió. La Sílvia dirà la seva i a veure si l'encerteu com nosaltres. Va, tu ja
ho has mirat.
Ella
ja ho has mirat, ja saps
les
respostes.
Mira, la Mònica que també respongui. És el test de les fake news.
Fake news.
Ens dirà 3 notícies i hem de dir si és falsa o no és falsa.
A veure.
Va, la
Vinga,
primera, va. Marc.
La primera, Amazon es prepara per llançar un supermercat robotitzat.
Això és veritat.
Això sembla veritat.
La Mònica diu veritat. I tu, Mariola?
Jo diré fals.
Tu diràs fals, per portar la contrària.
Sí. No m'he mirat el guió, eh? Sembla que...
Va, detenen un home per trucar 2.600
vegades... Home, però digues el resultat.
Després. Ah, home, és que si no ja condiciona.
Va, ràpid, que hem de fer resum de votació.
Detenen un home per trucar 2.600 vegades a una companyia telefònica per no estar sol.
2.600 vegades? Hi ha caràcters molt obsessius, eh? No, detenció no, però que ho hagi fet sí. No.
Fals?
Fals.
És fals.
Va, jo també dic fals.
Val. La primera, la d'Amazon, és fake.
Ah, sí?
Sí. I la de...
Però és una gran idea, perdona, eh?
Sí.
Sí, però de moment no l'han feta.
Pues llàstima.
I la de l'home detingut és veritat.
Hosti!
Veus?
Si vols, te'n faig més, eh?
Això és el test. No. Hi ha un test que dius que només 3 de cada 10 encerten, no?
3 de cada 20.
3 de cada 10.
No, és que la primera em sembla una gran idea, la segona, home, detenir-lo, hi ha gent que se sent molt sola.
Detenen a gent per coses increïbles.
Mira, exacte. Mira, ara acaben d'absoldre la Cassandra pels tuits del Carrero Blanco. Això és una bona notícia.
Bueno, no s'hagués hagut de produir aquesta notícia, és el que...
I mira que em vam haver de parlar.
Sí.
Va, com tens les votacions?
Això, les votacions, a veure com han anat.
Tu que ho seguies, no, Mariola?
Estava parlant de memes, de fake news...
Perdona, jo estava fent la reunió de l'equip, eh?
En sèrio?
Dani Gómez, sort de tu. Dani?
Hola.
Què? Perquè aquí la Mariola està fent festa.
Està fent festa.
No, home.
Doncs aquí estem votant al Parlament, eh?
Va, digues com va la votació.
La proposta de resolució clau, la de Junts per Catalunya, la que ha generat més polèmica els últims dies, les últimes hores, ja s'està votant punt per punt. Us he de dir que el primer punt s'ha aprovat, 74 vots a favor, en contra 17, 0 abstencions. És el punt que reitera que representa el poble de Catalunya i és l'expressió de la seva voluntat, es refereix al Parlament de Catalunya. També s'ha votat ja el segon punt d'aquesta resolució, s'ha aprovat, 66 vots a favor, 25 en contra. Constata que les eleccions del 21 de desembre han ratificat la majoria favorable de les forces independentistes. I ara s'està votant, crec que és el tercer o quart punt...
77 vots a favor, 16 en contra i cap abstenció. I votaríem ara el punt quart d'aquesta proposta de resolució.
També el tercer, que s'ha aprovat. és on es manifesta el rebuig més absolut a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. El quart denuncia la deriva autoritària i antidemocràtica de l'Estat espanyol, que es fa, diu, evident en actuacions impròpies al si dels poders executiu i judicial. També s'aprova. 74 vots a favor, 17 en contra.
Per tant, els vots de Catalunya en Comú Podem estan incorporats en la majoria independentista republicana.
Sí.
D'aquesta proposta...
4 bis, és el que votaran ara els diputats i diputades, és el que denuncia la repressió generalitzada de l'Estat espanyol sobre el moviment republicà català, mitjançant, diu, la causa general contra Catalunya que els poders de l'Estat han posat en marxa.
El punt clau, si no em falla la memòria, és el número 6.
És el 6è.
Queda aprovat per 68 vots a favor, 17 en contra i 8 abstencions.
66. Era 66, no eren 68.
I només han votat les forces independentistes. No.
El cinquè.
El cinquè. És el que denuncia, com a dipositari de la voluntat del poble de Catalunya, la destitució il·legal i il·legítima del president de la Generalitat i el seu govern mitjançant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola i proclama la seva voluntat i el compromís de restaurar la institució de la presidència de la Generalitat.
25 en contra.
També s'ha aprovat amb 66 vots.
I passaríem ara a l'aprovació del punt 6 d'aquesta proposta de resolució. Comença la votació.
Té dos punts. El primer constata que el molt honorable president Carles Puigdemont i Casamajor ha estat avalat arran del resultat de les eleccions del 21 de desembre com a legítim candidat del Parlament a la presidència de la Generalitat en aquesta legislatura i que segueix comptant amb la majoria parlamentària.
6 d'aquesta proposta de resolució queda aprovat per 67 vots a favor, 24 en contra i cap abstenció.
67?
I ara passaríem a la votació, sí. Passaríem a la votació del punt 6 bis d'aquesta proposta de resolució. Abans, però, el secretari Pérez m'ha demanat poder dirigir-se a la cambra per temps, pel temps d'un minut, sisplau, secretari.
És David Pérez, el representant a la mesa.
Gràcies, senyor president, efectivament.
Grup del PSC.
No hem tingut, estava a la mesa, però no he tingut l'oportunitat d'explicar, com a mínim, els membres del meu grup parlamentari el que s'ha expressat per part dels lletrats.
És una explicació...
Jo voldria dir ràpidament dos cosetes. La primera, que efectivament els lletrats a la mesa han dit que les propostes transaccionals estaven afectades per l'article 37.
Ara intervé David Pérez i, per tant, no arribarem a la resolució, a la votació de la resolució en el moment precís en què podríem dir arrenca aquesta legislatura, perquè hi ha aquesta intervenció final, Mariola.
Doncs nosaltres marxem i ara en el Catalunya Migdia us faran un resum de totes aquestes votacions i també doncs, de com ha acabat. Gràcies, Mònica.
Òscar Fernández, bon dia.
Òscar, bon dia.
Doncs ara ho tindràs, perquè ara està intervenint David Pérez i ens falta la votació clau. Per tant, tot per tu en el Catalunya Migdia.
Sí, de fet, pensava que 3 mesos després l'activitat ha tornat al Parlament i estem una mica allà on estàvem. Sembla que no haguem evolucionat gaire.
Aquest matí hem fet uns déjà vu absoluts.
Sí. Però... estem, si fa no fa, amb la bronca instal·lada al Parlament entre uns i altres i això, absolutament encallats. Per tant, estarem pendents de com queda tot plegat. De moment, pendents d'aquesta votació.
Que vagi molt bé, Òscar. Gràcies.
Gràcies igualment.
Mariola.
Endavant, doncs, el Catalunya Migdia. Gràcies, Marc Amorós. Tornem demà a la una al Pabob i ara pendents de l'actualitat, que és el que ha passat avui en aquest primer ple de la legislatura.